Hola, hola, benvingudes i benvinguts al Mangazine, el teu podcast de confiança sobre manga i anime en català. Ja feia temps que no encadenava dues setmanes seguides amb un nou episodi, però aquí em teniu, i no serà l'únic, perquè ja tinc alguna cosa preparada per la setmana que ve. Som-hi! Aquest cop us porto una entrevista molt interessant a Mariló Álvarez, editora d'Indòmita, i a Laura Huerga, editora de l'editorial Raig Verd. I parlarem del nou llibre que han publicat, El castell ambulant. Però abans, deixeu-me fer un repàs a l'actualitat de la setmana. Probablement la notícia més important d'aquests darrers dies ha estat la del naixement de Kibok Ediciones, una nova editorial de manga a l'estat espanyol. Sí, una altra editorial de manga de les, diria, que gairebé 30 que hi ha actualment al mercat. Aquest, però, és un cas diferent, tant per qui la integra, com per com s'han presentat, com per múltiples factors. Kibok Ediciones és un projecte del youtuber valencià IluTV, així com dels creadors catalans també Bleda i Bulbarde. Per qui no us conegui, bàsicament són alguns dels influencers més coneguts del manga i l'anime en castellà i arrosseguen milers de fans no només a l'estat espanyol, sinó també a Llatinoamèrica. Finalment, aquest cap de setmana van decidir presentar públicament a través de Twitch aquesta nova empresa i les seves primeres tres llicències. Una d'elles, molt demanada, és Bibliomania, un volum únic que, de fet, no ha estat mai editat en físic enlloc del món, tampoc al Japó, i que es va poder comprar durant la mateixa presentació mitjançant el seu web. Al cap de dos dies, la mateixa editorial va anunciar que s'havia esgotat la primera tirada i que preveien reimprimir una segona edició ben aviat. En qualsevol cas, la seva manera de presentar-se amb un to desenfadat i l'anunci d'un equip d'influencers ambaixadors que rebrien els seus còmics de manera gratuïta va despertar tota mena de crítiques a les xarxes. Sí, com sigui, la principal incògnita per aquest humil podcast sobre si serien una de les editorials que publicaria en algun moment manga en català, doncs ràpidament va ser resposta al canal dels companys de Mangas i Otres Vinyetes. En una entrevista a Fran García, àlies IluTV, aquest va assegurar que no formava part dels seus plans, això d'editar manga en català, donat que consideraven que no els sortiria rendible amb el tipus d'obres que pretenien editar, més de nínxol. Més enllà d'aquesta notícia, només tres cosetes més. Una ens arriba des de Sitges, on aquests últims dies s'ha celebrat el Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya. Allà l'organització del Manga Barcelona va informar de quines seran les pel·lícules que es podran veure al Saló, que se celebrarà el mes de desembre a la Fira de Gran Via. Concretament, els títols triats d'acord amb les distribuïdores són Fins aviat, Don Glees, Cinq Habits of Harmony, Bell i Inu O. De moment no se sap si es podran veure amb doblatge català, en castellà o en versió original, ni quins dies en concret s'exhibiran. Només vull recordar que Inu O és l'últim treball del director Masaki Yuasa, reconegut per les seves obres avantguardistes com ara Lou Over the Wall o L'amor és a l'aigua. Fora de les nostres fronteres, un parell de cosetes més i ja acabo. Al Japó s'ha confirmat que el mes de novembre finalitzarà el manga de Tokyo Revengers. Aquesta sèrie de Ken Wakui acumularà, doncs, 31 volums en total, que Norma Editorial publica tant en català com en castellà en un format 2x1. De fet, es dona la circumstància que aquesta setmana també Crunchyroll ha estrenat el doblatge en castellà de la primera temporada de l'anime i alhora, a través de les xarxes socials, s'està demanant el doblatge en català. Des d'aquí, tot el suport. Una Crunchyroll, per cert, que ha anunciat que en 11 països s'apujarà la quota mensual de la seva plataforma. De moment, a Europa, la mesura tan sols afecta Àustria, Finlàndia i els Països Baixos, però no seria estrany pensar que, tard o d'hora, aquest increment es pot donar a casa nostra. I fins aquí la secció d'actualitat d'aquesta setmana. Recordeu que s'estan emetent 5 animes ara mateix al nou canal Super 3, que cada diumenge també aquest Estem analitzant i comentant els episodis de Haikyuu específicament i que us espero a Twitch aquest diumenge a les 7 del vespre. Sobretot perquè intentarem aprofundir una mica més sobre per què el voleibol és tan famós al Japó. El passat mes de setembre va sortir al mercat el llibre del Castell Ambulant, una obra de Diana Wynne Jones, amb traducció de Bello Lead, i que publica l'editorial Raig Verd a través del seu segell juvenil Indòmita. I tot i que no és un manga pròpiament, sí que em semblava interessant parlar una mica d'aquesta proposta literària que coneixem sobretot gràcies a la seva adaptació animada de l'estudio Ghibli i el seu director Hayao Miyazaki. Benvinguda, Marilo Álvarez, editora d'Indòmita. Primer de tot, voldria que m'expliquéssiu, és a dir, l'entrevista és per parlar del Castell Ambulant, però el Castell Ambulant l'ha editat una editorial, en aquest cas vosaltres, per primer cop en català, si no tinc mal entès, i voldria saber, primer de tot, això, d'on ve aquest segell editorial? Entenc que encara esteu començant, no sé, explica'm una mica quin és el catàleg o quin és el vostre projecte i per què heu decidit incloure també el Castell Ambulant dins d'aquests inicis d'Indòmita. Explica'm una mica.
Sí, la idea d'Indòmita va sortir una mica com per cobrir la part que queda fora de l'abast del catàleg de Raig Verd, podríem dir, no? Raig Verd sí que té molt la idea de llibres amb valors i de publicar, diguem, històries que potser no és fàcil que arriben a poder llegir-se en català, però clar, es limita molt al món de la literatura per adults, podríem dir. Aleshores, sí que pensem des d'Indòmita i molt d'acord amb Raig Verd, que dins de la literatura juvenil també hi ha molta literatura de qualitat, molta literatura que transmet valors, que no vol dir que tinga moralines, no? Que això també podria ser un altre dels grans temes per a obrir, però que sí que pot connectar amb els joves, que pot parlar de coses com el feminisme, com l'ecologisme, i que de vegades pot ser, tenim molt fàcil llegir en anglès o llegir en castellà, però en català no és tan fàcil, no? Sí que hi ha molta literatura que s'està traduint al castellà, però al català, en el cas de la literatura juvenil, em sembla que ara és quan comença un poc a esclatar, no? El dir, de la mateixa manera que la literatura de ciència-ficció i fantasia, sí que els últims anys hem vist que hi ha hagut un boom de traduccions al català, no? I que s'està consolidant com a un mercat que té públic, no? Amb la literatura juvenil em sembla que encara anem una mica per darrere, no? I un poc la idea d'Indòmita era d'omplir aquest buit, reclamar que hi ha bona literatura juvenil també, que a més la bona literatura juvenil no és només i exclusivament per joves, sinó que es pot llegir pues això, a partir dels 12 anys més o menys que tenim els llibres d'Indòmita fins als 99, no? La pots gaudir perfectament i un poc... D'una banda, podríem dir que portar novel·les que fins ara el públic no ha pogut llegir en català, tot i que siguen clàssics, com el cas del Castell Ambulant, que la primera edició és del 86, i aquesta és la primera vegada que es tradueix al català, no? Que es diu aviat, quan en castellà sí que ha tingut traducció i també en moltes altres llengües, no? S'ha fet també l'adaptació a la pel·li de Miyazaki, sí. I siguent una història tan coneguda, no l'havíem pogut llegir en la nostra llengua. Però també ens agrada portar autors que ara són molt coneguts a nivell de literatura juvenil, però que, tot i ser més recent, tampoc els hem pogut llegir en català, no? És el cas d'Aquaeke Messi, que la tindrem res a finals de mes amb Mascota, i de molts altres, com també la Úrsula Vernon, amb el pseudònim de Kingfisher, que també la portarem al febrer, que és una persona molt coneguda dins del món de la literatura, tant juvenil com per adults, perquè ja escriu un poc a dos bandes, no? I que fins ara no s'ha pogut llegir en la nostra llengua, i pensem que són... propostes que paga la pena portar.
Això, heu decidit portar el Castell Ambulant, que és una autora britànica, una autora anglesa. No sé si el vostre català en general es basarà en portar obres d'això, que no han estat mai traduïdes al català, però diguéssim de fora, o també voleu incloure també aquesta vessant d'autors del país, o com voleu fer? És a dir, què ens trobarem en aquest català una mica del projecte d'Indòmita?
La idea és que no només hi hagi autors de fora, no? Hem començat un poc pels autors de fora, perquè era com, no sé, com en alguns casos, com el del castellà ambulant, com un deute, no? Que ja havia que cobrir d'alguna manera, perquè tots els que siguen fans de la literatura fantàstica, jo crec que estaran d'acord, no? Que és un llibre que estranyava molt que no estiguera traduït encara al català després de tants anys. Però sí que la idea és obrir-nos també a autors i autores del país, no? I a poc anar ampliant el catàleg també cap a esta vessant. Tot el que siga literatura de qualitat, que parli de valors que ens representen com a editorial, ens interessa incloure-la, no? Siga d'on siga l'autor o l'autora, i nosaltres, el nostre desig és això, no? Precisament també captar autors i autores que escriuen originalment en català i poder publicar-los. El que passa és que, clar, quan naix una editorial és molt difícil captar autors del país perquè encara no saben què s'hi van a trobar, no? Aleshores, sempre és com més fàcil començar a fer camí amb traduccions i a poc anar donant-te a conèixer, de manera que puguis anar atraient autors, que seria bueno, el nostre desig i les nostres ganes que vagin arribant originals.
I això, o sigui, voldria saber també... què és el que trobarem més endavant? És a dir, el castellà ambulant entenc que està funcionant bé. He vist bastantes fotografies per xarxes. No sé si teniu previst també introduir-vos al món de l'ensenyament secundari, per tal que siguin lectures obligatòries o no, però recomanades pels més joves. Quin és una mica el vostre camí a partir d'ara?
Sí, el castellà ambulant, la veritat és que estem molt contentes amb l'acollida que ha tingut, perquè bueno, era el nostre desig, no? Però de vegades una cosa és el recorregut que penses que va tindre el llibre, i altra, no? És la rebuda que té. I en el cas del castell, la veritat és que la gent molt contenta. També he de dir que estem molt contentes amb l'edició, amb les il·lustracions que ens ha fet la Marina Vidal. I penso que això també ha ajudat molt, és una coberta molt, molt vistosa. I sí, tot i que sobretot amb l'edició en tapadura està més dirigida potser a llibre de llibreria, no? Com de col·lecció, sí. Però sí que la nostra idea és de fer el propi llibre, ja no serà en tapadura, sinó que serà en rústega, també un poc per intentar obrir-nos al que comentaves, no? Als centres educatius, que certes novel·les puguen entrar, si no com a lectura obligatòria, perquè això de vegades també és més difícil, perquè tens més restricció de número de pàgines, de pressupost del llibre, no? I ens agradaria un producte una miqueta més cuidat, però sí com a mínim com a lectura recomanada, perquè pensem que almenys les novel·les que tenim projectades o que ens agradaria publicar en el futur totes tenen alguna reflexió important que estaria molt bé portar a les aules i també és des que valdria la pena parlar-ne.
Deies que fareu una doble edició dels mateixos llibres o serà de cara a altres llibres?
Digues. Clar, de cara a altres llibres el proper que tindrem serà el de Mascota i sortirà directament en rústega. L'edició en tapadura del castellà ambulant és una edició limitada que hem fet perquè el primer llibre era un clàssic que ens havia molt tindre en tapadura com molt de col·leccionista. Si funciona bé, potser sí que ens plantejaríem també fer l'edició en rústega, i en principi la resta de llibres els traurem ja directament en rústega. O sigui que és com molt limitat, no? El castell, un poc celebració també de que engegava l'editorial.
Em deies, no?, que feia una mica de vergonya ja fins i tot que no estigués la versió en català des de l'any 1986. La pel·lícula en català, segons he trobat jo, és del 2011, per tant, una dècada des que es va portar aquí. Però no sé si és perquè vosaltres teniu un interès particular en aquesta pel·lícula o en el llibre que el coneixeu abans. Com va ser el procés de portar aquesta obra?
La veritat és que aquesta va ser de les que quan vam començar a pensar com proposta de títols hi havia alguns que no era segur que acabaren en el catàleg, però jo volia que el castellà ambulant estiguera sí o sí, no?
I perquè eres fan, entenc.
Jo era molt fan de la peli, molt fan de la novel·la, que l'havia llegit en anglès i en castellà, i necessitava tindre-la en català, no? Si comences un setgell de literatura en català, intentes que si tens un llibre preferit que no has tingut oportunitat de llegir en la teua llengua, no? Sí. Com a mínim de llançar-lo. Aleshores, era també una mica un repte, perquè clar, també és un llibre que s'ha traduït molt, s'ha llegit molt, també teníem un poc de por de com ho anava a rebre la gent, si pot ser com ja havia llegit altres edicions, no? No s'anava a enganxar amb una altra edició del castell, però era com una aposta per assentar un poc les bases del que volíem que fos l'editorial, no? De clàssics que pensem que paga la pena recuperar i que estiguen en la nostra llengua, I després, a poc sí que anem a publicar altres obres més de descobriment, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo sí que tenia com un interès especial personal perquè sóc molt fan de, del que escriu la Diana Wynne Jones i en concret del castell ambulant. Sí que m'agradaria molt poder portar no només el castell, sinó tancar la trilogia, que és una cosa que tenim en ment i ens han preguntat diverses persones de, però el deixareu aquí, no? O tancareu? Si la cosa va bé amb el castell, que sembla que sí, la idea sí que és, en els pròxims anys, portar segona i tercera part i així tindre tota la trilogia en català. I la veritat és que com molt orgullosa de poder dir que gràcies a nosaltres, no, el castell ambulant està ja en català.
No sé si ens podries fer una petita introducció a l'autora, de qui és, de per què va acabar escrivint un llibre tan famós, potser, i acabar adaptant-se, diguéssim, a una pel·lícula de, del Japó, de l'altre punt del món. És a dir, això, no? La importància també, entenc que vosaltres, com deies, que era un projecte que volíeu fomentar la literatura feminista, també, en el sentit de, suposo, de fomentar les obres escrites per dones. Llavors, no sé si va per aquí la cosa, la tria d'aquesta autora, també, i una mica si pots explicar qui és Diana Wynne Jones.
Sí, d'una banda, allò que comentaves, sí que apostem decididament per la literatura feminista i, de fet, un poc sense proposar-nos avui de manera natural, quan vam estar mirant els primers títols, vam veure que tots eren escrits per dones. Però no, no ho vam fer amb consciència d'escollir dones, però el cert és que els primers títols que tenim programats tots són autores, no? I Diana Wynne Jones és una autora que al Regne Unit va ser molt coneguda i està considerada com una de les mestres de la literatura infantil i juvenil, però que en canvi així no ens ha arribat pràcticament res d'ella. Sí que hi ha alguna coseta traduïda, però molt poc. Jo crec que molta gent potser la va conèixer pel castell ambulant, però ni tan sols això, perquè també hi ha una gran part del públic que coneix la pel·lícula però no sap que està basada en un llibre, no? Que de vegades ens passa i de fet moltes vegades ens ha passat quan la gent ha vist el castell ambulant, ostres, com la peli, no, no, és que la peli està basada en això, no? I és també com un argument de venda de, ei, la història completa està aquí, perquè l'adaptació està molt bé, però és cert que, clar, és diferent. Ha de simplificar la trama, perquè, clar, tens un metratge limitat i el llibre, per aquells que siguen fan de la pel·lícula, jo el recomano molt, perquè si t'agrada la pel·lícula és com, aquí tens la pel·lícula i més, no? I és com, tens com l'expansió. La trama del llibre sí que és més complexa, hi ha més personatges, que de fet això crec que al principi pot ser confon a la gent, no? Perquè, ostres, però tenia dos germanes, la protagonista, no? Però tal. I aquí sí que em sembla que la principal diferència en la protagonista pot ser siga en que, tot i que la pel·li té humor, per a mi el llibre encara en té molt més, perquè a Diana Wynne Jones li agrada molt jugar, diguem, com als equívocs, no? I és un poc una, allò que diríem una comèdia d'enredos, no? El castell ambulant, tot i tindre el trasfons fantàstic i parlar de màgia i fer reflexions molt importants sobre com jutgem a la gent pel seu aspecte o com ens vegem a nosaltres mateixos, sempre ho fa tot amb un punt d'ironia i un humor molt blanc, sí, però que sempre trau el somriure, no? Hi ha unes escenes que per a mi em fan riure i somriure molt i jo recordo, de fet, la primera vegada que vaig llegir el castell ambulant, el vaig llegir a un hospital perquè estava esperant per a una intervenció. Clar, és un moment on estàs tensa, no? On et preocupa què et va passar, t'han de dormir, tal. I recordo d'estar rient a la sala d'espera de l'hospital i vaig pensar, si este llibre és capaç d'arrencar-te un somriure, no? En una situació així, jo això ho vull donar a conèixer i ho vull compartir amb la gent. Aleshores, per a mi és un dels grans valors d'aquest llibre. També que té una part de reflexió que pot ser en la pel·li, es queda més diluïda perquè, clar, no pots abordar la trama amb tanta profunditat, per dir-ho d'alguna manera, i que sí que es fa, com es posa molt el punt amb allò de com jutgem a la gent, també el canvi de la protagonista de com es percep quan li llancen l'encanteri i passa a ser una senyora major, i té com algunes reflexions molt bones sobre, bueno, jo fins ara no m'atrevia a fer determinades coses, em feia molta vergonya, de fet al principi del llibre és com una persona molt tímida, que li costa sortir al carrer, que li costa que la vegin, i en canvi quan es fa una anciana és com, però ara que sóc una iaia em té igual, no? El que pensen de mi és quan s'allibera.
Això és una cosa que em va cridar molt l'atenció quan el vaig llegir, que és el caràcter una mica intergeneracional que té el personatge principal, la Sophie, en el sentit de m'he convertit en una anciana, una persona gran, però això m'ha facilitat entendre la gent gran, no? Per què es queixen de dolors, perquè són d'un caràcter diferent, perquè hi ha coses que els hi són igual, quan, potser quan era més jove no li eren tan igual, potser es preocupava més. És a dir, té aquest, potser aquest component que fa que la gent jove pugui empatitzar més, perquè al final aquest és un llibre per gent jove en principi, doncs això, que la gent jove pugui empatitzar més amb la gent gran, que és una cosa que sovint potser no es té prou en compte en la literatura, no?
Sí.
Sempre és com la persona jove és
Tot centrat allà,
exacte,
no?
la força, la vigoritat, l'aventura de la persona jove, la perseverança, etc. Però aquí la protagonista és una persona gran, al final.
Sí, és
Llavors.
com una persona jove atrapada en una persona gran i que arriba un moment en el que és com dues persones alhora, no? Perquè té encara part dels sentiments que té com a jove, però té una part molt gran que comença a sentir com una anciana i que no li desagrada sentir-se així, no? I de fet, una altra cosa que m'agrada molt del llibre, en línia un poc amb el que estem comentant, és que en el cas de la mare, no? Que seria la madrastra, que, bueno, clàssicament en els contes, sempre que és com una persona malvada, i tu, de fet, al principi de la història, comences a pensar que pot ser el que està fent, és, no? Un poc putejar a la protagonista i intentar fer-li mal, i després, al final del llibre, tens com l'altra cara, que és com la història vista des del punt de vista de la mare, que et deixen algunes pinzellades, i com ella la perdona perquè se n'adona de que el que ella potser pensava que eren males passades era l'altra persona intentant fer el que creia que era millor per a ella i les seues germanes, no? I connecta un poc amb allò de no centrar-se només en l'experiència de la joventut i del passat a maduresa, sinó que hi ha l'altre costat, no? Intentar entendre a les persones que ens envolten, siguen pares, siguen iaios, no? Que moltes vegades amb la literatura juvenil és més difícil trobar, no?
Clar, en comparació a la pel·lícula, per exemple, no? Dèiem abans, hi ha més personatges, però estàvem dient ara mateix, la mare no és el que sembla la pel·lícula, la Sophie té alguna diferència també, no gaire, però penso que sí que hi ha algunes diferències. Les germanes, és a dir, tots els personatges estan construïts d'una manera més complexa, podria dir, el llibre, no? Ja sé que és normal perquè és un llibre de 200 i escaig pàgines, no? I una pel·lícula, doncs, dona pel que dona, encara que siguin 2 hores de pel·lícula, és igual, diguéssim, tens el metratge que tens, no? Però vull dir que és una cosa que la gent que no hagi llegit el llibre i que li agradi la pel·lícula potser li pot interessar, no? Que hi hagi una mica més riquesa dins dels personatges, que vegis dimensions diferents, diguéssim.
Sí, perquè fins i tot amb Hole, a la pel·lícula el tracten, diguem, el que dius, de manera més superficial, perquè, bueno, no hi ha espai per a més,
Exacte.
i en canvi aquí sí que pots veure una altra cara que allà no veus, no?
Clar.
I una cara amagada i la cara, diguem, com més seriosa, més profunda i més de persona acorralada que allà no veus, allà es queda més amb focs artificials, no? Diguem.
Clar. I això, hi ha situacions que també canvien, evidentment. Hi ha qüestions concretes de la pel·lícula que no succeeixen de la mateixa manera és a dir, de la pel·lícula al llibre. Quan es veuen per primer cop, per exemple, no? El Howl i la Sophie no succeeix de la mateixa manera. Doncs això, tot al principi amb la mare, les germanes, això tampoc.
Sí.
Quan, diguéssim, la mare una mica les expulsa de casa, no? Perquè se'n vagin a buscar-se una mica la vida. Tot això succeeix de manera diferent i més endavant, evidentment, també. Jo volia saber també com ha estat el procés de la traducció, perquè m'he trobat alguns easter eggs, no sé si es pot dir així, bé, frases que es diuen igual exactament que a la pel·lícula. Hi ha qüestions aquí. Frases, noms també, noms propis, que no sé si en cas de no existir la pel·lícula potser s'hagués canviat algun nom. No ho sé, de vegades es fa, eh? Com ha estat aquest procés de traducció? Ja sé que és la traductora, però en tot cas
Se l'encarrega de
no sé.
l'Olid, però
Sí, s'ha encarregat la Verolit, que és la traductora d'aquest llibre, però en tot cas no sé si vosaltres vau donar una mica directrius o vau estar intercanviant amb ella tot aquest procés de traducció.
Sí, va haver sobretot una vegada, més que durant el procés, normalment nosaltres el que fem amb qualsevol traducció és que una vegada tenim el text acabat, si el traductor no ens ha dit res, no? Fem com una revisió de veure alguns canvis, el que dius tu, noms propis o de llocs o tal, com s'han fet, com no s'han fet, i en aquest cas el primer dilema que vam tindre era si traduïem els noms o es deixàvem en anglès directament, que jo pense que és com un dels grans debats cada vegada que es tradueix, no? Alguna novel·la anglesa, i sobretot perquè en el cas d'alguns noms del castell, de la mateixa manera que passa amb Le Guin, els noms tenen significats. Aleshores, clar, què fas? Deixar el nom original o intentes traduir el significat més aproximat en la teua llengua? I, clar, finalment sí que vam veure que els noms propis de persona, que de vegades es podien traduir, però aquesta traducció no aportava res, doncs, per exemple, que Michael passara a ser Miquel, no era un nom que tenia un significat més enllà de ser el nom del personatge i d'emmarcar-lo en un context, així que això se'ls vam deixar, però, per exemple, sí que vam traduir noms de lloc com Chipping Market, que va passar a ser el mercat estellat, perquè aquí sí que hi havia, no?, com algun xoc de paraules, o sí que el nom d'alguna manera descrivia el lloc al que representava. Aleshores sí que els noms propis vam decidir deixar-los com estaven, perquè, a més, cal tindre en compte que en el cas del McHowl aquí sí que hi ha un rerefons, no?, de que ell sí que és galès i, per tant, té molt sentit que molts noms vinguin en anglès i potser se feia un poc estrany traduir-lo, i finalment només vam adaptar, diguem, els noms de lloc, que sí que veiem una lògica i com que sí que podíem fer una picada d'ulleta, diguem, al lector o a la lectora, no?, per a que identificara.
No, però també hi ha el calcifé, no?, que és la flama aquesta que hi ha... Clar. El castell ambulant.
Sí.
També hi ha alguna frase, no? Vull dir,
sí, que és, com,
és
com a la pel·lícula. Clar, perquè també és com una referència molt clara el que dius tu. Si potser la pel·lícula no hagués estat traduïda al català, potser vas més per lliure, però quan ja hi ha una traducció, jo entenc que sempre hi ha alguna cosa que t'influència o que, sobretot, intentes respectar també la feina ben feta que s'ha fet abans. I aleshores també és una manera d'això, de fer, com deies tu, com easter eggs per a la lectora o la lectora curiosa. O...
Clar, a mi em passa quan llegeixo manga, sobretot, perquè llegeixo molt de manga amb, diguéssim, sobretot quan és traduït al català i hi ha un anime, una versió animada emesa abans en català, que escolto les veus dels personatges, per exemple, la Bola de Drac,
ja ho has interioritzat, no?
Tinc les veus del Goku, de no sé què, tinc les veus al cap de el personatge mentre està parlant, encara que ho estigui llegint, no ho estic escoltant, la pel·lícula, però jo, mentre llegeixo la frase de cada personatge, em ve al cap la seva veu. I en aquest cas m'ha passat el mateix, és a dir, veure la pel·lícula, primer vaig veure la pel·lícula una altra vegada, que feia temps que no l'havia vist, i després llegir-me el llibre i estar pensant tota l'estona en la veu de la pel·lícula, perquè a més és això, o sigui, com que la traducció una mica acompanya, no?, doncs permet una mica que tinguis aquesta sensació que estàs veient una versió ampliada de la pel·lícula, com si t'haguessin posat una... com això, els DVDs de col·leccionisme, diguéssim.
Versió del director,
versió
no?
Versió del director, exacte. O sigui, és una mica això. Molt bé. Això, volia també aprofitar, ja que tenim la Laura Huerga, editora de Raig Verd, no? Volia que m'expliquessin una mica això, el sentit una mica de tot aquest projecte de línia juvenil, que hem parlat al principi, però que... potser, com a Raig Verd, ens podeu explicar una mica quina va ser l'origen de tot plegat.
No, l'origen és... la Mariló presentant un projecte de col·lecció juvenil que hem decidit convertir com en un segell editorial perquè tingués més entitat i també perquè pensàvem que el públic era diferent del d'adult, no? Tot i que és veritat que molts dels pares que ens segueixen en el segell d'adult, a Raig Verd, doncs s'han convertit en els compradors d'Indòmita perquè els interessa pels seus fills, no? Una mica perquè comparteix els valors de l'editorial, de Raig Verd, en clau feminista, antiracista, ecologista, i també perquè, els continguts de literatura juvenil és una mica com el que passa amb adults, però potser és més greu, no?, en el sentit que hi ha molta literatura molt tòxica, hi ha molts continguts que buits de contingut, hi ha molt poc pensament crític, molt poques coses, no?, que hi hagi una lectura més entre línies i que tingui més capes, no? I això és el que vam pensar en oferir a Indòmita, no?, un segell editorial que sapiguessis, no?, que cada llibre estava compromès amb aquests valors, però alhora tindria més capes de lectura, no?, o sigui que la seva tendència tiraria més cap a la literatura que cap a la simple narrativa per passar l'estona. Aquesta confiança, doncs, que el segell Raig Verd dona, no?, pues, intentar passar-ho també a Indòmita. I per això publiquem 4 llibres l'any, perquè pensem que és una lectura assumible, 4 llibres l'any. A més, es complementa amb altres col·leccions que també en aquest sentit tenen continguts molt bons, però pensem que s'ha d'ampliar l'oferta perquè... encara no em sembla que sigui prou en català. I ja està. Això seria una mica la motivació de...
Sí, però és curiós, et deies el tema de personatges que potser tenen uns valors, no? De vegades es publiquen llibres de literatura juvenil que, no, diguéssim, que estan una mica... Bueno, que venen d'altres cultures o d'altres contextos, diguéssim, no? Tampoc sense jutjar, simplement això, són diferents.
Bueno, també hi ha alguns que es poden jutjar, eh? Sense cap problema, vull dir.
Exacte,
que...
Certes relacions tòxiques.
Sí, sí, sobretot en el que és l'amor romàntic tòxic,
sí.
Que això és una cosa a combatre directament, frontalment.
Sí, sí, totalment. Doncs això, en el cas del castell ambulant és curiós que comentem això perquè si comences a llegir el llibre et pot donar la sensació que la protagonista no deixa de ser una persona... Això, molt dedicada a la Sophie, una persona molt dedicada a la casa, al servei, a ser una dona com toca, no? Una mica aquesta és la sensació al principi del llibre, que després és diferent, però vull dir que una mica la sensació és aquesta. M'ha semblat curiós que comentessis això, perquè clar, potser hi ha qui comença a llegir el llibre i diu, ui, però això no encaixa amb el que diuen.
Clar,
no?
Però...
literatura ultrafeminista.
No, l'important és la transformació que la Sophie viu, no? No només física, en clau de màgia,
clar.
Sinó internament i com s'empodera i com acaba ella sent la que condueix el seu propi camí quan al final, o sigui, al principi de tot el té tot marcat i no pot decidir res i ella pues, acaba prenent les regnes del seu destí bueno, per una maledicció, no?
Sí,
però
sí, sí,
però
sí.
Això resulta ser el seu alliberament al mateix temps. O sigui que jo crec que és un llibre profundament feminista per això, perquè moltes dones es veuen en aquesta situació i és una forma de dir, bueno, mira, te'n pots sortir, no?
Sí, de fet és curiós perquè, clar, sí que es parla molt i, per exemple, en el cas de la Sophie, no, allò de les dones recloses a l'àmbit domèstic, que aquí és literalment perquè estàs dins d'un castell que es mou, o sigui, per a moure't no has de sortir de casa, no?, en un moment. I, clar, el moment en el que ella, el que dèiem, no?, es tira, com diríem a València, la manta al coll i decidís sortir i comença a fer escapades, no? I jo crec que és també com una representació molt simbòlica del moment en què ella surt de casa, literalment, de la casa que es mou, per a moure's per ella mateixa, no? I en aquest sentit em sembla com un llibre molt redó en com acaba amb la transformació d'ella.
Bueno, la idea és que la gent es llegeixi el llibre i que no li fem spoilers, no? Però, bueno, segurament molta gent que estarà escoltant això haurà vist en algun moment la pel·lícula i potser s'imagina, ja sé que és diferent, el llibre de la pel·lícula, però en tot
però
cas
alguna
potser
cosa,
es pot
no?
imaginar una mica com s'acaba. Volia parlar una mica, que ja ho he comentat abans molt per sobre, però el tema gràfic, el tema de la tria, diguéssim, de les il·lustracions, que és, bueno, qui dibuixa en aquell llibre tant la portada com les imatges interiors és Marina Vidal, si no m'equivoco. Explica una mica per què vau triar aquesta diguéssim línia gràfica relacionada evidentment amb el món del castell ambulant, però vull dir, no sé si ja teniu al cap una mica què és el que volíeu per aquest llibre. Suposo que també una mica la línia d'Indòmita, no? Una mica en general per donar importància a la il·lustració i no només al text. No sé, com va ser la tria de la il·lustradora i una mica tot això?
Sí. Bueno,
tu.
Sí? Sí. Bueno, bàsicament sí que és cert que teníem pensat amb, bueno, també amb el disseny de col·lecció que ens havia fet el Tono Cristòfol, no? Donar-li com molta importància a la part gràfica de la coberta i de fet per això també el tema de que el títol estiga dibuixat també per la mateixa Marina, no? I un poc diferenciar-nos de com tenim també literatura per adults, no? Un poc desmarcar a Indòmita del que és Raig Verd i tirar per una cosa, diguem, com més visual. Clar, a l'hora de trobar també alguna persona que ens il·lustrarà el castell ambulant, hem de dir que a banda de que ens agrada molt el treball de la Marina, perquè jo sóc fan absoluta, sempre ho diré.
Home, és impactant, la portada.
És, bueno, per a mi és espectacular, però clar, què vaig a dir jo, no? Però... però a banda és que Marina és una persona que se deu bona tinta, que és fan del castell ambulant. Aleshores, quan tens l'oportunitat de treballar en una persona que no només t'agrada la feina que fa, sinó que saps que li va posar aquest extra com de cura, perquè és una cosa que per ella també és important, no? Que li agrada que per fi ho puga tindre després en paper, és com que ja et fa... No pots pensar en una altra persona, dius, va, ho ha de fer aquesta persona. I en el cas de Marina, la veritat és que treballar amb ella va ser com una bassa d'oli, perquè la van marejar moltíssim. Clar, és el primer llibre de la col·lecció, sobre la marxa vas pensant, això ho havíem pensat així, però pot ser millor si ho fem d'altra manera. No ens va posar cap pega. La coberta doble per davant, per darrere, tota desplegada, és preciosa. I després, quan li van proposar fer també il·lustracions interiors, ens va agradar el que tinguéssim l'oportunitat de reflectir també altres personatges que, clar, a la coberta no pots treure-ho tot, clar. Dones protagonisme al castell, el Howl està així com una mica amagat, no? Però poder reflectir, per exemple, a la Sophie, sobretot la Sophie de Yaya, que és un dels meus personatges preferits, no?, de tota la novel·la, i les expressions que li dona són molt, molt gracioses, i era com un poc el complement perfecte per acabar de rodenir el llibre. Sí, la il·lustració en la que està intentant que l'espantaocells no entre dins del castell, m'encanta. La cara que li ha posat és molt, molt expressiva, no? I em sembla que, en certa manera, connecta un poc també amb la pel·lícula, no? Pel tipus d'expressió dels personatges, i era un poc també una manera d'unificar-ho tot.
Ara m'estava fixant, i és curiós, perquè tot i que el llibre original és anglès, i està ambientat, representa, no?, a Regne Unit en general, és curiós que li hagi posat aquesta faceta, no sé com dir-ho, aquesta cara, potser més oriental. No sé si
és bueno, l'estil d'ella és una mica tirant cap al manga, vamos, o sigui que també va ser un dels motius d'escollir-la, no? Perquè sense voler fer allò de la peli, sí que al final volíem tenir com algun lligam, vull dir, nosaltres clar. També som fans de la peli i tenia tot el sentit, no?
Són picades d'ullet una mica, no?
Sí,
mica...
però, bueno, molt tangencial, però, sí. Però a partir d'aquest estil, no?, pues, sí que es pot recuperar això.
Sí, sí. Bueno, en general hi ha altres il·lustracions, però podem veure una mica que l'estil és bastant semblant a la pel·lícula, és a dir, que no són personatges que, de fet, el llibre mateix descriu els personatges tal qual estan a la pel·lícula, més o menys, els trets.
Excepte el castell, no?, que és el que potser s'allunya més de...
Sí, 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 però en general podem dir que s'assembla... Clar, el castell de Miyazaki que va fer una mica a la seva manera, sí. No? Però en el cas dels personatges, per exemple, no? el Howl, per exemple, no? el Rose, no sé què, tot això ho veiem descrit molt bé el llibre i ho veiem molt ben descrit també els dibuixos interiors, diguéssim, del llibre. O sigui que la gent no li agafarà un... No, no sé, aquella gent que de vegades es queixa, no, és que això no és com la pel·lícula.
Doncs sí. Però el llibre estava abans,
Sí, sí. Em deies que la il·lustradora era molt fan del castell ambulant i tu també que l'havies llegit i que t'havia agradat molt, no, també. No suposa això un extra de pressió a l'hora d'editar un llibre, il·lustrar-lo, en el cas de la Marina Vidal? No sé, com heu gestionat això? Perquè... A mi em faria una mica de vertigen, una obra que m'ha agradat
sí, tant. Sí, és com il·lusió i por a parts iguals. Que és, d'una banda, penses i repenses més cada pas i cada decisió que es puga prendre en funció de la coberta així, d'aquesta manera, això com ho farem, qui traduirà, però alhora també és com una manera de tindre més empenta, perquè a l'hora de publicar un llibre sempre apareixen dificultats que tu no havies previst, no? I cada pas del camí, de sobte, això estava claríssim, hi ha hagut un imprevist, no? I quan et fa tanta il·lusió publicar un llibre, la part bona és que aquesta il·lusió és la que et funciona de motor, com per a, val, no passa res, no es pot fer així, doncs farem tant, i busques solucions de baix de les pedres, si cal, per a que això isca endavant. I també, clar, després de tot el llarg procés que és editar un llibre, el moment en què cau a les teues mans, i no sé, tens com un punter de dir, he col·laborat d'alguna manera, que això siga possible, i jo pense que aquest moment, no sé, en el cas de la Marina, en el meu, per descomptat que això va compensar, diguem, tots els mal de caps que havíem pogut tindre al llarg del camí, i tots els nervis i l'ansietat de dir, ui, què estem fent, no? Quin pas estem donant, però paga la pena.
Jo crec que quan t'enfrontes també a una obra així, i vist com ho han fet elles també, és sobretot que ho fas amb molt de respecte. O no ho fas, o ho fas amb molt de respecte i molta cura, i jo crec que és com s'ha fet el llibre.
Sí, sí, no, es nota que està fet amb molt de respecte i molta cura, tant per l'edició com per l'interior, vull dir, aquestes picades d'ullet que dèiem, tant de la traducció com de les il·lustracions, en general es pot veure que qui s'ha encarregat aquest llibre li agrada, diguéssim, l'obra, li agrada la pel·lícula, li agrada en general tot el que té a veure amb la Castella Ambulant. Jo només volia acabar preguntant-vos una mica quin és el feedback que heu rebut per part del públic. Ja sé que fa relativament poc que ha sortit el llibre, i que potser hi ha gent que ni tan sols se l'ha comprat encara, o potser l'ha comprat i encara no l'ha llegit, però en tot cas no sé si heu rebut ja algun feedback de gent que això, que se l'ha llegit i hagi dit, hòstia, fantàstic o no, no sé.
A mi, en principi, tot el que m'ha arribat és positiu, tant de gent que se l'ha comprat i encara no l'ha llegit, no? Perquè deien, bueno, però la coberta em sembla espectacular, i bueno, val, ara falta l'interior, no?
Clar, hi ha molt de comprador de, hosti, m'encanta la coberta, m'encanta el llibre, me'l compraria només per tindre la prestatgeria.
I va està, la pila de pendents, no? Que ens passa a tots, vull dir. Però sí que m'agrada gent que sí que se l'ha pogut llegir i que només coneixia el llibre per la pel·lícula, no? I després, oh, no sabia si m'agradaria, perquè ja em vas dir que no era igual, i que sí que s'ha sorprès, però bé, no? El que comentaven, que el llibre es pot considerar, tot i ser anterior a la pel·lícula, una mena de versió estesa, no? De la pel·li.
Un complement.
Un complement, exacte. I descobrir com nous aspectes de personatges que es pensaven que coneixien, no? Perquè pot ser el que trobem en la novel·la, és que personatges que nosaltres ja teníem com molt interioritzats, i més si som fans de la pel·lícula, no? Aquí veiem un altre costat, no? Que és més desconegut, i com comentàvem abans, no? Que estan descrits de manera més profunda, tenen més costats dels que apareixen en la pel·lícula, que és com una mica més superficial, perquè, clar, la durada és el que és, no? I aquí veu com un altre costat, i també de la història, com el que deia abans, no? Com una reflexió que pot ser en la història, passa com més de puntetes sobre superficialitat i sobre com ens vegem a nosaltres mateixos i als altres, i que aquí, en canvi, està molt ben explicat, perquè, clar, ha tingut tot l'espai que ha necessitat, no? Per explicar-ho.
Sí, sí. L'únic que li falta és una banda sonora. Una pàgina, no?
Sí.
Perquè la banda sonora de Castella Ambulant a mi m'encanta. Me la poso només en general per treballar o per estar tranquil davant de l'ordinador, el que sigui. I això, i només faltaria allò.
S'ha faltat llibre, un QR, no? Amb una llista
de... I que comencés a sonar la banda sonora, i tot seria fantàstic, ja. Bueno, moltes gràcies per participar d'aquesta entrevista, d'aquest podcast. Espero que la gent que hagi escoltat l'entrevista doncs l'hagi gaudit i tingui ganes de comprar-se el llibre o de consultar-lo quan estigui disponible a biblioteques, perquè també és una cosa que fomentem, que la gent doncs utilitzi un sistema de les biblioteques molt, molt útil. En aquest cas, com que acaba de sortir, doncs sí, ara està a les biblioteques, sí. Per tant, endavant.
Em sembla que ja en algunes ja es pot trobar. Sí, perquè ens en van comprar la setmana, o sigui que ja sí, comença a estar...
Que estan mirant és el que no sabia si les comandes havien arribat.
Sí, sí, dir... comença a estar en el circuit, i si no, d'aquí no res, ja, ja el tindran. Sí.
Això, moltes gràcies per participar, i espero que la gent tingui ganes de recuperar aquesta obra, que és fantàstic, tant en la versió pel·lícula com en la versió llibre.
Moltes gràcies a tu per convidar-nos.
Gràcies.